La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en Jordi Teis ens ve a parlar del free cinema.
Exactament, un moviment.
D'acord. Un moviment que no sé si era lliure, o pretenia ser, i si se'n va sortir.
Intentava i se'n va sortir mitges i va deixar, evidentment, seqüeles afortunades per la història del cinema. Perquè ara ho dèiem en micro tancat, tots els moviments, totes les disciplines, ja siguin la literatura, el teatre, en aquest cas el cinema, es forgen a base de canvis, a base de petites revolucions, a base d'esglaons o de trencaments, i un d'ells és els moviments cinematogràfics. Hem parlat i hem comentat moltes vegades la Nouvelle Vague francesa,
sí,
el neorealisme a Itàlia, el dogma.
A
Dinamarca, i per tant són gotetes que van fent que el cinema vagi canviant, evolucionant, i vagi sent el que és avui en dia. I avui el que volem tocar és aquest concret moviment britànic d'anglès, que és el free cinema, i que va tenir lloc entre les dècades 50 i 60, concretament es pot datar a partir de 1955-56 i fins 10 anys després, fins a l'any 66, i que intenta ser una renovació del cinema europeu, que després també va, com a conseqüència, modificar o fer una mica de renovació en el cinema americà. Ja no parlem d'altres continents i d'altres àmbits, però sí en aquests dos, i que es caracteritzava principalment per tenir una estètica al màxim de realista, tant en el món de la ficció com en el món del documental, i retrata històries a partir d'allò que és quotidià. Aquest moviment, el free cinema, el que fa és una reacció sobretot a tota la narrativa que en aquell moment hi havia a Hollywood, que era molt artificial, que era molt, n'hem parlat a vegades, anys 50, comèdia, molta artificiositat, si és la paraula correcta, de que als Estats Units ja els agrada això, que tot sigui molt, molt fora de la realitat, però també era una reacció a la pròpia dramatúrgia britànica. Després en parlarem de les dues lloses importants i positives, però que en algun cas han suposat molts entrebancs, com és en el cas del desenvolupament del cinema britànic. I cal dir també que és la conseqüència d'un altre moviment, que això és únic en aquest moviment, que té una derivació d'un altre anterior, que era literari, que era d'escriptors, un moviment que es deia Angry Young Men, és a dir, homes joves emprenyats o enfadats o indignats, sí. I que a partir d'aquest moviment d'escriptors van haver-hi molts cineastes que varen dir, doncs si ells ho han fet, per què no ho podem fer nosaltres des de les càmeres de cinema? Per tant, també és veritat que molts dels productes i de l'ideari d'aquest moviment té al darrere obres literàries i obres d'escriptors. També hem d'afegir-hi que musicalment els Beatles, després els Rollins, va ser després moviments posteriors com el mod dels anys 60, el punk dels anys 70, tot això va anar configurant tot un trencament, tot un moment en què Gran Bretanya semblava que s'estigués obrint i dessagnant per tots costats, i els cineastes van creure que tenien l'oportunitat de dir la seva. Com hem dit, era un moviment que venia inspirat vagament, mai tan ben dit, per la Nouvelle Vague francesa, però en allà, això que comentàvem, allà la Nouvelle Vague va ser un moviment gairebé exclusiu del món del cinema. En canvi aquí, doncs, hi havia més disciplina, com diem, literatura, música, etc. I després també hi havia un detonant important, que era l'expansió en aquell moment de la televisió a tot el món. He buscat dades. En l'any 1947, és a dir, 10 anys abans que comencés tot això, hi havia en el món 16.000 receptors de televisió.
16.000 en tot el món?
En tot el món. 13.000 estaven als Estats Units.
Evidentment.
I hi havia una mitjana de 1.462 milions d'espectadors a les sales de cinema.
Atenció, eh?
Queda't amb aquests números. 16.000 televisions i 1.500 milions d'espectadors. 10 anys després, 7.100.000 televisions, és a dir, hem passat de 16.000 a 7
a
milions.
A 7 milions.
I de 1.500 milions d'espectadors del cinema a 915. Gairebé la meitat.
La meitat, gairebé, eh?
Què vol dir? Doncs que davant de totes aquestes dades i sobretot davant de la presència que seguia sent evident de del gegant d'Estats Units, el cinema anglès intentava trobar solucions
el seu lloc
per sobreviure. Va haver-hi un primer intent que va ser curiós i que té la seva importància, que va ser renovar el cinema de terror. Va haver-hi un temps en què les pel·lícules de terror a Gran Bretanya tenien molt d'èxit. Uh-huh. Va ser l'època en què Christopher Lee va sortir, diríem, a l'estrellat màxim del cinema, i van intentar renovar aquella típica comèdia terror gòtic anglès que, bueno, alguna cosa se'n va sortir, però els cineastes deien no anem per aquí, volem una cosa més radical, una cosa més trencadora, una cosa més important, i va ser el Free Cinema. La llavor sobretot apareix en una revista que es diu Sight and Sound, Visió i So, podríem traduir-ho directament, tenia una gran tirada i denuncia precisament com el cinema britànic no està reflectint el moment històric que està vivint l'escena contemporània a Gran Bretanya. A la Nouvelle Vague, recordem-ho, hi va haver Cahiers du Cinéma, una revista mítica que encara existeix, els quaderns de cinema, i aquí era aquesta Visió ISO. Què és el que buscava el Free Cinema? Doncs donar, primer, el que dèiem, unes senyals d'identitat al cinema britànic, tenir una pròpia
un
senyal.
Un segell propi.
Reivindicar la classe mitjana del país, que ja començava, com després s'ha confirmat, a estar ignorada i està perjudicada. Trencar, sobretot, amb el puritanisme, donant llibertat de creació. Recordem-ho, si Estats Units ho és, Gran Bretanya és un altre paradigma del puritanisme i de les bones formes, i, per tant, apropar-se a personatges anònims. També era una característica rodar en petits equips, és a dir, fugint dels grans estudis, de les grans productores, amb uns costos més aviat baixos, i sobretot també, com una característica curiosa però interessant, amb el jazz de banda sonora de la majoria de pel·lícules. És a dir, que era un moment en què es valorava molt el fet del gènere musical del jazz. Quedem-nos amb títols de tres pel·lícules, Together, de Lorenza Mazzetti, que és una història sobre una parella de sordmuts, o Dreamland, de Lindsay Anderson, que és una visita a un parc d'atraccions, i Mama Don't Allow, de Carol Reis i Tony Richardson, que és la crònica d'una nit de joves precisament a un club de jazz. Aquestes tres pel·lícules es varen presentar a l'Institut Britànic del Cinema el mes de febrer de l'any 56, i a continuació es va fer la lectura del que era el manifest dels joves irats, que era això, la base del Free Cinema. La majoria era un grup de joves que venien del teatre i que s'havien agafat les càmeres per començar a fer cinema. Anaven capitanejats per John Osborne, que després fundaria la Woodfall Film, que és la primera productora que va intentar precisament donar independència a aquest moviment. Deien que buscaven petits estudis, petites productores, doncs aquesta els va posar en safata de dir tot el que vulgueu fer, jo hi col·laboraré i seré. I en allà és on es detallen aquests principis, a l'inconformisme social, la crítica sobretot dirigida a la burgesia, la societat benestant, i tot amb un fons que estava a la línia d'aquella tan fina entre una amargor i una ironia que es llegia amb les dues lectures. Aquí vull treure aquelles dues lloses.
Una em sembla que sé quin és.
El puritanisme aquest de l'escena britànica, sobretot en el teatre i en el cinema, estem parlant de Shakespeare.
Exacte.
I estem parlant de Dickens. Per tant, aquests directors no és que no els valoressin, perquè evidentment reconeixien la seva vàlua, però estaven farts d'aquell tipus de cultura, d'aquella mena d'argumentació que tot girava al voltant d'aquestes pel·lícules que el senyor Kenneth Branagh ens ha presentat després en fer-ho. Sí. Per tant, què fan? Confirmen, per una banda, la tristesa d'una vida urbana que està molt mecanitzada, però que no necessàriament millora la vida dels seus habitants, denuncien l'aïllament de l'ésser humà dintre d'aquesta societat mecanitzada i mostren un compromís social amb aquest cinema que és realista. Anem per noms propis perquè tots ens situem una mica. Estem parlant dels que hem citat, Lorenza Mazzetti, Lindsay Anderson, Carol Reis, Tony Richardson, però també Richard Lester, que és un home que després faria pel·lícules com Que noche la d'aquel dia o Help, dels Beatles, i també els inicis de la carrera d'un altre director tan conegut com és Ken Loach. Entre els actors i les actrius que podem trobar que van, diríem, simpatitzar, col·laborar, participar en aquest moviment, hi havia Alan Bates, Dick Bogart, Julie Christie, Albert Finney, Richard Harris, Vanessa Redgrave, Malcolm McDowell, el protagonista de la Naranja Mecànica, i títols, si voleu, només amb tres títols perquè tingueu una idea de com és aquest cinema i que és d'obligació visionat, Un lugar en la noche, de Jack Clayton amb Simon Signoret, És una pel·lícula que va tenir transcendència fins i tot en el fet de tenir 6 nominacions als Oscar i guanyar l'estatueta per la millor actriu, per la Simone Signoret, i el millor guió adaptat. L'altra pel·lícula seria Mirando hacia atrás con ira, de Tony Richardson, que interpretava Richard Burton. I per últim, L'ingenuo salvaje, de Lindsay Anderson, que tenia com a actor Richard Harris, que també va guanyar l'Oscar a la millor interpretació. Per tant, la influència d'aquest moviment, com pots veure, va anar una mica més enllà del que era la pròpia Gran Bretanya. I no va trigar a haver-hi directors internacionals importants que es van veure una mica temptats i atrets per aquest estil de filmar. Noms com John Ford, com Stanley Kubrick o com Michelangelo Antonioni. D'aquests dos últims, per posar un exemple clar, Antonioni va rodar a Gran Bretanya, va voler expressament rodar a Gran Bretanya Deseo de una mañana de verano, i Kubrick, com dèiem, La naranja mecànica, que també la va rodar a Gran Bretanya. I en les dècades posteriors, el free cinema que va fer va ser propiciar un tipus de cinema de realisme que, gràcies, entre cometes, a la política salvatge de la senyora Thatcher, va treure altres temes que no eren els que primerament tocaven, com són l'atur, les reconversions industrials, la immigració, i en aquí doncs trobem directors, a part del citat Ken Loach, com Mike Leake o Stephen Frears, amb títols com El viento que agita la cebada, Yo, Daniel Blake, El secreto de Vera Drake o Café irlandès. Són títols importants que, una vegada més, el que fan és demostrar que, com dèiem al principi, la història del cinema, igual que el de molts arts, evoluciona justament a partir de canvis i de moviments que la sacsegen, que la modifiquen, que després alguns queden oblidats o que queden molt apartats, però que sempre han deixat una petjada i que configuren el que el cinema és avui, ens agradi o no ens agradi.
Molt bé, doncs escolta, el Free Cinema, que segurament hi haurà oients que potser no n'havien sentit a parlar i que, en canvi, segurament, el que dèiem, per la influència que després va tenir, d'alguna manera o altra t'ha arribat sense saber que provenia d'aquí.
Fins a tant punt que no ho he dit, crec que va ser fa 3 o 4 anys, perquè amb això de la pandèmia tots hem de sumar-hi
sí,
2
sí,
anys,
sí,
segurament
exacte.
Són 4, la mateixa Seminci de Valladolid, una de les seves seccions va ser dedicar-la tota al Free Cinema i passar doncs una vintena de pel·lícules d'aquell moviment.
Fantàstic, doncs escolta Jordi, com sempre, un plaer descobrir coses noves en aquesta secció. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Now I've changed my mind, I'll open up the door.